Pedres, roques i volcans, moltes erupcions i poques dones.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Ja m'ha explicat molts cops que la ciència, és a dir, l'acadèmia científica, li ha costat molt reconèixer la feina de les científiques dones. Aquests dies que parlem tant de volcans, molt poques geòlogues han sortit per parlar-ne. No és que no n'hi hagin, és que, com sempre, s'invisibilitzen. Si la geologia estudia la Terra i la Terra està feta de roques i pedres, també ens han dit des de temps immemorials que les pedres eren cosa d'homes, perquè pesaven i servien per construir. Ai, la construcció, un altre terreny profundament masculí. Avui a les dones i els dies parlem de geòlogues i de dones que fan murs de pedra seca, algunes de les construccions més antigues del nostre país. No som de tirar pedres i amagar la mà, però comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
D'alguna manera, ser feminista és la manera d'estar al marge. Els marges estan fets de pedres. I com li agrada dir a la nostra convidada, tota pedra fa paret. Ens expliquem. Les pedres, com tot el que refereix a la construcció, s'ha pensat sempre que era una feina d'homes, una feina pesada, que exigia força, però ja sabeu que això és un invent dels que no volen moure les coses de lloc. La pedra seca, o la pedra en sec, és una de les formes més antigues de construcció que hi ha al nostre país. Amb ella s'han fet des de temps immemorials marges, basses, barraques de vinya, paravents, vaja, de tot. La gràcia és que les pedres, gràcies al seu pes, pressionen d'una manera que el mur s'aguanta sol, sense morter. Però per fer això no només s'ha de tenir força, sinó destresa i sobretot una mirada del detall. D'això en sap molt una de les poques dones que fa pedra en sec als Països Catalans, que és la Ivana Ponsoda, i ella és arquitecta i també margera, i ara mateix ens parlarà del seu ofici, que la tenim a on? A Alacant, estàs?
Sí, per al Coi.
Molt bé. Ivana, benvinguda. Tu vas estudiar la carrera d'arquitectura, però un dia et vas enamorar de la pedra, podríem dir. Com va ser això? Què va passar allà? O ja venies enamorada de casa?
No venia enamorada de casa, no. Jo no vinc de família de margenaors, com li passa a molts dels que es dediquen a aquestes coses. Jo, estudiant la carrera d'arquitectura, va sorgir la possibilitat d'anar a fer un voluntariat a Vistabella del Maestrat, que tractava d'anar a fer l'inventari de el que són les casetes de pedra en sec del terme, que em van eixir unes 700 o per ahir. I, bueno, ahir vaig descobrir la tècnica. I jo, com a arquitecta, doncs, imagina't, em vaig fascinar en l'enginy dels nostres avantpassats.
Perquè vas dir aquí, sense morter, sense ciment, sense res, s'aguanten les coses i, a més, fins i tot s'aguanten millor, no? I han durat tots aquests anys.
Exacte, i, a més, sobretot perquè és com que sabien resoldre qualsevol problemàtica que els sorgira, és a dir, si havien de fer una coberta impermeable, la podien fer en sec. Si havien de fer un mur drenant, el feien també en sec. Si havien de fer un paviment, també. Quasi qualsevol element el podien resoldre en pedra en sec, que és el que tenien, la pedra, a mà.
Això t'anava a dir que quan diem pedra en sec o pedra seca, sempre estem parlant d'aquestes paraules, i tu ara parlaves d'una coberta impermeable. Per què es diu pedra seca?
Es diu pedra en sec perquè no s'utilitza cap tipus d'aglomerant o morter, que normalment quan es fan murs de pedra, per exemple, per les cases, s'utilitza el morter de calç o de ciment i això. Mm-hmm. I en aquest cas concret és pedra sobre pedra, sense ni tan sol tu terra entre mig.
Quan vas fer aquest curs i vas anar a veure tot això que dèiem, aquest treball que vas fer aquí a Vistabella, qui et va donar pistes per començar a provar això? Va ser una cosa autodidacta?
Això va vindre per una associació cultural que es diu Grèvol, que és la que es va encarregar de fer l'inventari. En aquesta associació no hi havia tècnics, ni arquitectes, ni aparellador, bueno, a part de nosaltres, que vam anar com estudiants, I simplement que després, una vegada vam acabar l'inventari, clar, ens picava la curiositat, volíem seguir i vam decidir, perquè jo em vaig incorporar també a l'associació cultural, per suposat, vam decidir cridar alguns homes majors que havien sigut margenaors de la zona, que ja estaven tots jubilats, per a que vingueren a ensenyar-nos un poc l'ofici. Però el que són arquitectes, aparelladors, enginyers en general, no n'hi ha ningú coneixement sobre aquesta tècnica.
D'aquell primer contacte, d'aquells margenaors que dius tu, què et van explicar o què recordes o quin és aquell ensenyament que després tu, ara que et dediques a fer parets i murs de pedra seca, tens sempre al cap?
Recordo molt a Juan José, que era un margenaor de Benafigos, que ja està mort, que tenia una gràcia especial per a posar les pedres. Era un home molt primet, vull dir que això de que hem d'estar ahí supertotxos i forts, això és una cosa que no és necessàriament així. I aquell home ja era molt major, llavors estava damunt de la coberta i des d'allà dalt ens anava donant indicacions. Passeu-nos a esta pedra, passeu-nos l'altra pedra. I una vegada recordo una que li van passar i quan la va col·locar al lloc va encaixar, però perfecta. I em vaig sorprendre perquè vaig dir, com pot ser que des d'aquesta distància veig l'espai que té, la pedra com és per tots els costats i sense ni siquiera tocar-la en el martell, li encaixa la primera. I vaig dir, uah, és que això és cosa de vista, no? Ni de força ni de jo què sé quines altres coses.
I m'imagino aquells homes que havien fet l'ofici i que més o menys es devien conèixer entre ells i que hi ha tota aquesta tradició que sempre havien portat els homes, es van sorprendre quan tu vas dir, doncs, jo quan sortí d'aquí vull fer això perquè això m'ha encantat.
Jo quan vaig sortir d'allí no vaig dir això, eh? Jo no tenia pensament d'encantar-me de fer res d'això. Em fascinava molt la tècnica, però bueno, suposo que en aquell moment com un estudiant més, no? El que passa és que després en els anys sí que... Clar, en aquests processos n'hi ha un problema. Si el dediques a inventariar, a catalogar i el quedes ahí, al final la pedra en sec és una espècie de tècnica de museu, saps? I la tècnica té que estar viva. Doncs jo veia que estaven tots jubilats i llavors vaig decidir, dic, pues, bueno, no sé com ho transmetrem, perquè aquesta gent ja no ho transmet, però ho transmetrem d'alguna manera, però el primer és ensenyar-se i saber posar les pedres bé i ja veurem com fer mitja transferència de coneixement. I ahir pues, és quan vaig començar. Però aquesta gent, de tota manera, quan m'ha vist anys després, gent així a major que treballa i això, normalment tenen un somriure, saps? De complicitat. No n'hi ha ni rivalitat, ni n'hi ha una desconfiança... No sé, imagina que entenen que és una feina dura, si el veuen i veuen les obres acabades, accepten perfectament que eres capaç de fer-ho i normalment, jo què sé, jo sí que he sentit més bé comentaris de dir, ah, doncs esta xicona ho fa bé. Això venint dels margenaors, eh? Que d'altres parts no n'hi ha aquest tipus de reaccions.
Clar. Això t'anava a dir, clar, tu vens del món de la construcció, del món on hi ha els paletes, els arquitectes, els aparelladors, etc. I en aquí sí que les dones hem patit molt, vull dir, a l'obra. A l'obra encara et miren amb cua d'ull i diuen, vols dir que ho sabràs fer això? Ja ho entens tu això, nena? Aquestes coses encara les sents. I m'imagino també, i la gent de fora, que quan et veuen fer això, un mur d'una margera, no? Diuen, se'n sortirà?
Sí, totalment. Els primers comentaris sempre van per ahí, no? I esta xicona ho ha de fer això? Però tot és qüestió de que, igual que va pujant el marge, va pujant el respecte. No, no n'hi ha més, vull dir, al final, mira, com diuen els jutges, hablo por mis sentencias, jo parlo per els marges que tinc fets i no han caigut des de fa molts anys. Així que al final callen, acatxen el cap i t'acaben tractant en respecte.
Està molt bé, això.
El crit del cel i el sant a terra, oblidat entre tants noms.
A part de tota aquesta feina de conservar patrimoni, el que deia amb inventari, tu deies aquesta cosa tan maca d'aquesta tradició d'estar viva, però tu també has tornat a la vida coses que ja s'havien perdut, com per exemple uns marges que eren de la Guerra Civil i unes trinxeres de la Guerra Civil que vosaltres heu tornat a reformar, no? En un poble que es diu Alcubles de l'interior de València.
Sí, sí, sí. Ahir n'hi havia una intervenció arqueològica per a destapar-les perquè va quedar tot cobert. Això era un front intermedi de la línia X i Z que no va entrar mai en batalla, però les trinxeres sí que estaven fetes. I quan van arribar les tropes franquistes van haver de retirar-se i el que van fer és taponar-ho tot. Llavors estava tot ocult i l'arqueòleg va començar a investigar i va descobrir un refugi que tenia dos boques d'entrada. I va descobrir també que aquestes boques que estaven consolidades, diguem, per la part de dalt, en pedra en sec, com uns margenets per a contindre el gros de la coberta del refugi. I vam estar ahí treballant per a reconstruir aquestes paretetes en la pedra que n'hi havia en el lloc, completament irregular, però bé, al final tot és possible, tota pedra és bona.
Per fer paret. Sí. Clar, això que dèiem tu, creus en la feina viva, però m'imagino també que quan d'alguna manera amb aquesta feina, amb aquest ofici, aconsegueixes que una cosa del passat agafi vida o torni a estar com estava, també hi ha molta emoció aquí, no?
I tant, i més un tema com el de la Guerra Civil. Això és una cosa que per a mi no sol és passat. És un tema que cal recuperar, cal saber, cal reconèixer i n'hi ha que no sé, n'hi ha que donar-li un valor perquè jo recorde, perquè a més feia molt de fred, ho vam fer en hivern i va coincidir que l'estiu, perdó, l'hivern del 38 va ser un hivern duríssim. Estàs treballant allà en la pedra, passant un fred de por i jo què sé, empatitzes un poc, saps? Ahir ha patit molta gent en aquesta època i les trinxeres és una cosa que cal recuperar, però per anar a un futur en un poc de sentit comú, no oblidar tot el que ha passat, no? Vull dir-te que al final no recuperar el patrimoni perquè sí, per nostàlgia, sinó perquè a veure com encarem el futur, no?
Aquestes pedres amb les que es feien les trinxeres, o sigui, era un treball de pedra en sec, de manera, podríem dir, que es feia en el moment mentre s'estava passant la guerra, o era una cosa que ja existia i la feien servir de trinxera?
No, això va ser una cosa molt a salto de mata, que es diu en castellà, saps? Pues sobre la marxa cal fer unes trinxeres i es fan els forats, es fa com es pot. De fet, és la pedra que n'hi ha en el lloc, no n'hi havia pedra aixina... Bueno, sí que n'hi havia algunes pedres un poc més treballades, pues per als escalons i alguns punts en concret, però en general era la pedra que tenien al voltant. I l'estructura de fusta que cobria les dues entrades, igual, eren tot troncs de la zona i branques, en unes cobertes vegetals.
O sigui, marxadors al moment, no?
A veure, és que abans jo crec que quasi tota la població, almenys la que vivia així a més del camp i això, coneixia un poc el que era la tècnica de la pedra en sec. Hi havia uns coneixements bàsics que, bueno, més mal, més bé, podies arreglar-te una paret. I després sí que n'hi havia gent molt especialitzada que ho feia molt bé, inclús quadrilles que anaven a treballar lluny i això, que sí que eren especialistes i tal, però molta gent sabia i ja anàvem fent.
Madre dijo una vez y naciste del cielo, una estrella blanca bajó, derritiendo el hielo de su corazón.
No cal ser Conan per fer parets, eh? No cal tenir una esquena de 14 pams, però sí, certa força, tu la tens, no? Com tu dius que tu ets petita però fibrada i tens aquesta força per aixecar les pedres, no? Però, a més, sobretot, falta també, jo crec que és molt important en aquesta feina, minuciositat, vista pel detall, dèiem, i clar, conservar patrimoni, aquest amor pel detall, justament han estat atributs que històricament s'han relacionat amb les dones. Vull dir que potser els margers o margeres que teniu les dues sensibilitats, no? La força i també aquesta altra destresa.
Sí, ja veuràs tu, jo sempre dic que és una feina molt de sentits, que les pedres cal tocar-les, cal escoltar-les, cal mirar-les, no el dic d'oldre-les perquè ja crec que seria passar-se'n, però sí que has de notar el soroll que fa quan estàs manejant la pedra damunt d'una filera i fa clac i es col·loca, has de poder tocar en el tacte l'espai i sobretot això has de tindre una vista i una sensibilitat pues, importants. I sí que és de veres que jo m'he trobat en cursos que he donat que hi ha moltes dones que tenen aquesta sensibilitat, moltíssimes. I després m'he trobat, a veure, també m'he trobat altres que no, evidentment, igual que m'he trobat homes que sí, però també m'he trobat el típic home així que entra com dins del rol de oh, lo bruto, ara una pedra, la llança, no? I li dius, que si pesa molt, dis-ho i ho fem entre dos o tres. I la porta, no, sí que puedo. I dius, home, entonces, ¿per què la deixes caure? N'hi ha que anar en carinyet, diguem, saps? No? Si tu deixes caure les pedres, es maneja tot el marge. El marge està bé quan està acabat, però mentre estàs construint-lo són peces soltes. Entonces, si tu li pegues un meneo, això comença a descol·locar-se tot i al final es queden els espais que tu no vols que es queden entre mitges. Per tant, és més quasi un tema de ves espai, ves en carinyo, i per tant, pues sí, el que s'ha adjudicat sempre al rol de les dones de tindre cura d'aquestes coses i vista i sensibilitat també. I el tema de l'espacialitat, és que al final és quasi dels temes més importants. Has de tindre una visió espacial, una capacitat per veure el buit que tens i que es correspon en una pedra que és el massís que ha d'omplir aquest buit.
I a més la pedra seca no és només estèticament bonica, sinó que no deixa cap residu, és més ecològica. Diuen que més al costat de les construccions de pedra seca hi creixen millor els cultius, i això ho aneu veient, no?, a la pràctica?
Clar, clar, i tant. Normalment en les explotacions agràries ecològiques és prou recomanable que n'hi haguem marges de pedra en seco o construccions de pedra, perquè ahir n'hi ha una gran biodiversitat. Això és una cosa molt reconeguda i ja que està escrita en molts llibres i tot. Després, per exemple, quan parlem d'un riu, no?, que té una protecció per la seva vegetació o la seva fauna, pues, si n'hi ha marges al costat del riu, pues, és important conservar-los també. Ahí n'hi ha tota una vida que clar, per a després, per a les plagues, per a quan tindre certes espècies, és molt important.
Això vol dir que construïm millor abans o què?
Mira, de tot n'hi havia abans també, saps? Com ara. Ara conec margenadors que són molt bons i m'he trobat obres fetes que són una passada també, de dir, ostres, això qui ho faria, però quina traça, no? Això sempre n'ha hagut totes les èpoques i n'hi haurà totes les èpoques. Gent que fa bé i gent que fa mal.
En tota la Comunitat Valenciana en teniu molts exemples, a les Balears, a Catalunya en Establet, a Terres de l'Ebre, a l'Urgell, a l'Empordà... Vaja, tu també has fet turisme per conèixer llocs, tècniques diferents, o més o menys a tot arreu treballeu una mica igual?
Mira, jo crec que més o menys treballem tots igual en quant a lo que són les normes bàsiques, perquè després jo he estat parlant amb gent de Catalunya i de Balears i al final més o menys coincidim, sense haver-ho parlat abans, en les regles bàsiques per a construir bé. El que passa és que depèn de la zona, n'hi ha un tipus de pedra, n'hi ha un tipus de manera de fer, fins i tot, en lleugeres variacions. Pues esta gent remata d'esta manera, l'altra gent li fa el talusser d'esta manera. Que sí que, bueno, van canviant. No he fet molt de turisme, saps?, però el País Valencià sí que me l'he recorregut de dalt a baix i sí que només dins del País Valencià ja n'hi ha una gran varietat, perquè en funció de la pedra no és el mateix la Serra Calderona en Rodeno que Vilafranca del Maestrat en unes lloses de calissa o la vora d'un riu en pedra de riu Bolo Redó.
Tu ara m'ho estàs dient així molt ràpid, m'has dit calissa, m'has dit Bolo Redó... I jo estic aquí apuntant, prenent notes, perquè gairebé ni ho agafo, no?, quin tipus de pedra? Si ara la gent està sentint i potser en sent alguna oient i pensa m'agradaria provar-ho, això, amb quines pedres pot començar a fer-ho? Pot ser amb pedres rodones de riu, també?
Sí, 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 sí. A veure, la dita que diuen tota pedra fa paret es refereix precisament a això. És com que no n'hi ha pedra roïn. N'hi ha vista, tu pots veure-la o no veure-la, la seva bellesa o la seva idoneïtat per a que estigui en el marge, però totes valen. L'únic problema és... Totes, eh? Però... A veure, si a voltes ens trobem en una pedra tosca, una pedra aixina d'algeps, o pedres que en el fons són pedres que no pesen, que no tenen... Tu les agafes i dius, ai, això, passant una pedra, el volum que té no pesa el que hauria de pesar. Pues probablement, si tinguera molta càrrega damunt, petaria, saps? Al final esclafiria i el marge se n'aniria. Però he vist marges de pedra d'algeps, que, per exemple, després quan plou es desfà i pareix que és tot un mur continu. N'hi ha marges fets en pedra tosca, en pedra molt roïn. Clar, si vas a fer una obra important, busques pedra més bona, però fent en el que tenien a mà.
Que pesi.
I les mides, igual. Tota la pedra, gran, xicoteta, tota es col·loca. Si algú vol fer, que faça on vulga i en el que tinga a mà, que en això té que poder fer. Quan més regular, més fàcil és pa ensenyar-se, però també està bé anar fent vista en formes irregulars.
Soy el mejor de los pecados y también de las bendiciones, la que tus labios han mojado, la que tus ojos han hecho llorar.
Aquests dies se celebra a Catalunya la Setmana de la Pedra en Sec i justament hi ha moltes dones que estan participant en els tallers, moltes dones que estan intentant entrar en l'ofici o que tenen curiositat, simplement. Quan comences, què has de fer? Què has de saber fer? Tu ara ets jove, tens 42 anys. Et queda molt encara per aprendre o creus que ara ja, amb el que saps, ja pots anar per tot arreu?
A veure, jo penso que sí que en el que sé puc anar i puc resoldre qualsevol història. Això no lleva que jo... A cada poble que vaig, en cada persona del gremi, diguem, que parle, aprenc coses noves. Això sempre, tota la vida, penso que seguirem aprenent per el que el dic, perquè n'hi ha maneres, n'hi ha trucs, n'hi ha cosetes que sempre tu desconeixes. I jo què sé, a veure, penso que el més important per a començar, si vols provar, és la paciència. Jo sempre els dic que encara que es passen 3 hores per a col·locar una pedra, perquè n'hi ha com unes regles bàsiques que per complir-les totes és prou difícil en cada pedra, però que no n'hi igual, passa 3 hores pa posar la pedra a eixa al lloc, però no, diguem, després en el temps adquirixes velocitat. El que passa és que si ja comences pillant males praxis, això no t'ho lleves ja mai. Per tant, és qüestió de paciència i provar. I provar, i provar, i tota la gent ens hem ensenyat així, fent margenets de nostra casa o com sigui, anar provant. I cauen, doncs el tornes a fer, no n'hi ha més problema.
A casa en tens algun o no?
En casa de Herrero Cuchillo de Palo. En tinc així alguns per fer que... És que no petis molt quan tornes a casa.
Sí, que tu vas però a fer-ho a casa dels altres, però a casa teva no gaire.
Ja ho faré.
Molt bé. Doncs, Ivana Ponsoda, moltes gràcies per portar-nos en aquest món de la pedra seca, que no sabíem gaire res quan vam començar, però que pedra a pedra es fa paret, doncs també ho hem fet amb aquesta entrevista. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Merci.
Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.
Anna Espelt, viticultora del celler Espelt de Vilajuïga, que ha recuperat 3.000 metres de parets de pedra seca.
A tot el cap de Creus hi havia 30.000 quilòmetres de paret de pedra seca, diuen els savis, i allà on hi tenim vinyes, doncs també n'hi havia, perquè n'era tot ple. Llavors el que va decidir el pare, que va ser cosa seva, va ser conservar-les, refer-les, reconstruir-les, i al principi era per mantenir el paisatge, per tradició, per romanticisme, però resulta que els millors vins que fem venen d'aquestes vinyes on hi ha paret de pedra seca. Així és que els sols en aquestes feixes doncs són meravellosos i ens fan uns vins fantàstics. La principal gràcia de les parets de pedra seca és que eviten l'erosió, que és un dels grans mals que tenim ara mateix, i per tant permeten que els sòls s'estructurin i tinguin les condicions òptimes, que permeten que l'aigua flueixi a través de les pedres, no? I quan plou molt s'escola, es queda una part, però una part s'escola i no s'entolla, per dir-ho d'alguna manera, i per altra banda permet que la vida hi visqui. De fet, hi ha ecosistemes sencers en les parets de pedra seca de diferents tipus de plantes i animals que viuen en aquest tipus de nínxols i per tant tenim més biodiversitat, però en els sòls mateixos, sobretot a dintre el sòl, a sota la terra, el fet de que no s'erosioni, que aquest sòl no marxi, el que fa és que es pugui estructurar i hi hagi moltíssima vida, tant microbiològica com d'altres tipus d'animals. Oh, she told me she gets lonely. Les primeres parets de pedra seca que vam trobar les vam refer i, de fet, vam contractar un paleta que feia cases. Paleta de poble, acostumat a reconstruir cases velles, que coneixia la tècnica. Llavors, ell, amb l'ajuda d'en Culí i en Leoncio, doncs van fer 3.000 metres de paret de pedra seca, que ara doncs, ens ajuda a fer uns vins magnífics. A Vilajuïga, un vi que es diu Sol i Vent Negre, i a les vinyes del Cap de Creus, un vi que es diu Pla de Tudela i un vi que es diu Cala Rostella. Ens fa molta il·lusió, ha guanyat un premi la millor picapolla de Catalunya.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Shonda Rhimes, guionista, directora i productora. Les paraules tenen poder. La televisió té poder. El meu bolígraf té poder.
Cuando empujé la puerta me empezó a pasar.
La pedra en sec és patrimoni de la UNESCO, però no és patrimoni dels homes. Però si anem més enllà de les pedres i parlem de geologia, què passa? La presència de les dones es torna a fer petita. Per què passa això? És que a les dones no ens agraden les pedres? No va així la cosa. Ja us dic que avui els farem passar tots per la pedra. Sílvia Andrés.
I no en deixarem ni un.
Vas molt forta. Escolta'm, d'on surt això que ens expliques aquesta setmana?
Avui us parlo de Geas, Mujeres que estudien la Tierra, un llibre que em va descobrir una colla de geòlogues que segurament, com jo, no sabíeu que existien.
Està claríssim que ens falten referents, no?
Exacte, i de fet una de les autores del llibre, l'Anna Constant, també geòloga de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya i vicepresidenta de la Societat Geològica Espanyola, explica per què han fet el llibre.
De todas las ciencias, ¿no? Física, matemáticas, química, incluso biología, quizás la geología sea la ciencia que es más desconocida. Y bueno, y al mismo tiempo hacer justicia histórica, ¿no? Con mujeres que alcanzaron grandes logros. Por otro lado, queríamos crear referentes para chicas y chicos en un campo pues que cada vez tiene menos presencia en los planes de estudio de primaria y secundaria. Y teníamos en el punto de mira, nos teníamos a nosotras mismas, porque muchas nos hemos formado sin tener referentes femeninos en nuestros campos de estudio.
Unes contribucions sense les quals és impossible entendre la geologia avui en dia. De les històries d'aquestes 12 dones, n'he triat 3. Comencem amb la de la Mary Anning, que és una de les que més m'ha impressionat, Montse.
Mary Anning ha sido bautizada como la madre de la paleontología. Ella realmente no tenía una formación académica y de hecho ella recolectaba fósiles, aprendió a recolectarlos porque su padre lo hacía. Hizo grandes descubrimientos, el primer ictiosaurio, y es verdad que sus descubrimientos llegaron pues en ese momento a la Sociedad Geológica de Londres, pero lo hicieron a través de geólogos que en muchos casos se apropiaron de sus descubrimientos. Solo al final de su vida fue cuando se reconoció realmente la aportación de Mary Anning.
Va ser una científica excepcional, autodidacta, però malgrat tots els seus descobriments, mai els hi van reconèixer. Li van pispar directament la feina, Montse. I, a més, doblement victimitzada perquè era dona i, a sobre, perquè era pobra.
De fet, això que explicaves, de que els hi pispen la informació, no és la primera vegada que passa.
L'Anna també ens parla d'una altra dona considerada una de les grans pioneres de la geologia.
Florence Bascom tenía una curiosidad innata por la naturaleza y consiguió entrar a estudiar geología en la Universidad de Wisconsin, pero con muchas dificultades porque estaba prohibido el acceso a la biblioteca y a determinadas clases que estaban pues reservadas en exclusiva para los hombres. En algunos casos tenía que estudiar o asistir a clases detrás de una pantalla, ¿no? Para no distraer.
De fet, m'encanta perquè aquesta història és la mateixa que vam explicar una vegada al programa de la Concepción Arenal, que va ser la primera dona que va estudiar dret a Espanya. Li deien jurista, però no la van poder dir mai advocada perquè no li van donar el títol, tot i que havien anat als exàmens, ho havia fet tot.
Però, malgrat tots aquests obstacles, va persistir i se'n va sortir.
Era excepcional y obtuvo las mejores valoraciones en su tesis doctoral. De hecho, fue elegida miembro de la Sociedad Geológica Americana. Fue la segunda mujer en conseguirlo y eso abrió un camino pues, para el resto de geólogas que vinieron después, porque además es lo que puso mucho. Hincapié fue en crear una escuela, en formar a nuevas geólogas. El madrinazgo pues, fue la semilla de la expansión que tuvo la geología entre las mujeres en los inicios del siglo XX.
La Florence Bascom va estar especialment orgullosa de ser la professora de les futures geòlogues, perquè, com deia ella, no és cap mèrit ser únic en una espècie, afirmació que m'agrada molt.
I tant, doncs, i em sembla que Bascom també és el nom d'un asteroide, no? Al final va aconseguir almenys tenir un nom d'alguna cosa. Aunque cuando no lo contigo, no me preocupo más,
sueño contigo, luz de pintra de luna. I la tercera geòloga que he triat va fotografiar i filmar volcans en erupció. Com que cada dia parlem del volcà de la Palma, està bé saber que una dona va dedicar la seva vida a entendre'ls.
Katia Kraft fue una mujer que desde muy pequeña se sintió atraída por los volcanes, ¿no? Creo que la majestuosidad que tienen ha cautivado a todas las culturas. Y ella se sintió atraída, estudió física y geoquímica y durante los estudios conoció también al que sería su marido, Maurice Kraft, que era también geólogo, era un apasionado de los volcanes. Y sus descubrimientos fueron comunes porque su trayectoria personal y profesional a partir de ese momento se hicieron indisolubles y eran realmente un equipo.
Desgraciadament, les seves vides van tenir un final trist perquè van morir l'any 1991 durant l'erupció del Mont Hunzen al Japó, amb 40 periodistes més que cobrien la notícia.
Clar, si ho penses trist o no, perquè si t'agraden tant els volcans...
Vaig estar a punt d'escriure, però vaig decidir-me pel trist perquè segurament, potser ella, aquesta mort va ser la que li hauria agradat, no ho sé.
Doncs això em fa pensar aquests dies als informatius que quan es va començar a explicar la història de l'erupció de la Palma es parlava només amb geòlegs, com sempre passa, com va passar amb la sempre. Covid, i les feministes són les que van picar una mica la cresta i després ja van començar a haver-hi dones parlant-ne, no?
L'Anna explica que els equips desplaçats a la Palma són paritaris, tot i que hi posa un però.
Sí que es verdad que en los primeros días tras la erupción pues hubo una menor presencia de mujeres en las primeras líneas, ¿no? De exposición a la prensa. Con el paso del tiempo ya se han ido sumando más voces. De hecho, desde los medios se demanda que haya voces más diversas y yo creo que eso es muy positivo y que también permite dar visibilidad a la diversidad que hay en ciencia.
Així que si voleu descobrir les 9 dones restants, llegiu GEAS, Mujeres que estudien la Tierra, de Rosa Maria Mateos i Ana Ruiz Constant, amb il·lustracions de Níbula Ullà.
Parean eixeri zaitan eska horrek ez daki.
Fins ara hem parlat de senyores estrangeres, però a Catalunya segur que tenim les nostres GEAS, les nostres geòlogues, particulars, oi?
Sí, i saps que comparteixes cognom amb una de les dones de referència en geologia, la Carmina Virgili, que hi ha alguna cosa que no m'hagis explicat? Sou parentes?
No, jo només pico pedra amb això del feminisme.
Aquest cop he anat a la Universitat de Barcelona per trobar-me amb l'Anna Travé, catedràtica de la Facultat de Ciències de la Terra, perquè ens parli de l'altra Virgili del programa d'avui.
Vols dir la important, no?
La Carmina Virgili va néixer aquí a Barcelona. Ella es va llicenciar l'any 48, però en Ciències Naturals encara no existia la llicenciatura de Geologia. A l'any 56 va fer la seva tesi i a l'any 63 va guanyar la càtedra d'Estratigrafia a la Universitat d'Oviedo. Llavors, ella va ser la primera càtedra dona a la Universitat d'Oviedo.
A més, la Carmina Virgili va ser secretària d'Estat d'Universitats i Investigació del govern de Felipe González. La Isabel Cacho, també catedràtica de la Facultat de Ciències de la Terra, ens explica l'anècdota del primer dia de Carmina Virgili com a secretària d'Estat.
Y a la entrada, pues se contó con los seguridad y dijeron que no podía entrar por allá. Dijo, hombre, sí, voy a trabajar. Y dice, sí, soy la secretaria de Estado. No, es que las mujeres, las secretarias, entran por otra puerta. Pero aquí solo entran los secretarios de Estado. Y dice, no, pero yo soy secretaria de Estado, no soy secretaria de un secretario de Estado. No puede ser, tú no puedes ser secretaria de Estado. Y no la dejaban entrar hasta que se plantó allá. Y llegó un superior y al final se aclaró y le dejaron entrar. Pero es un reflejo de la mentalidad del momento en el que no se concebía que una mujer pudiese tener un cargo de relevancia y que pudiese entrar por la puerta.
Home, n'hi ha alguns que els hauríem de llançar pedres, ja t'ho diré ara.
Seguim amb el nostre recorregut, perquè ara l'Anna Travé ens parla d'una altra geòloga, l'Alícia Marriera.
És nascuda l'any 1940, va ser professora de petrologia sedimentària aquí a la Universitat de Barcelona entre el 65 i el 72 i després es va dedicar molt a la carrera museística. Com conservadora de petrologia de les roques, va ser directora d'aquest museu de geologia. Llavors, ella ha dirigit molts treballs dintre del museu de geologia. Va liderar molt la promoció i la divulgació tant del patrimoni geològic de Catalunya i també del museu en general, no?
I està viva més, o sigui, que ens encanta.
L'Alícia Marriera va compaginar la seva passió per l'espeleologia amb l'alpinisme. La Isabel Cacho també ens volia parlar d'una última dona, la Núria Soler.
Sí que me gustaría apuntar que ella no fue nunca catedrática, se hacía llamar ella Soler de Porta era su marido, y toda su carrera fue de la mano juntamente con su marido, quien sí que fue catedrático. Y esa es una situación que se encuentra muy frecuentemente en geología, ¿no? De mujeres con carreras espléndidas, pero que siempre han hecho su carrera de la mano de su pareja, y que al final, muy a menudo, es él que acaba siendo catedrático y siendo las mujeres muchas menos veces las que destacan como con esa posición.
I no només de la geologia, malauradament.
I abans d'acabar, com ens recorda la Isabel Cacho, en ciència en general i en geologia en concret, encara queda molta feina a fer.
Aquí a la Universitat de Barcelona no existió ninguna geóloga catedrática femenina, geóloga, hasta el año 2019. Sí que existían muchas geólogas, ha habido geólogas brillantes, pero las circunstancias que fuera ha hecho que hubiese ninguna geóloga catedrática hasta el 2019, que de hecho ese año fuimos cuatro que entramos a ocupar este cargo. Realmente eso refleja que si no las había antes, no era porque no hubiese habido mujeres aptas, sino por las circunstancias no habían dejado que estas mujeres ocuparan esta posición.
La geologia és de totes les ciències la menys popular i això encara invisibilitza més aquestes científiques extraordinàries.
Déu-n'hi-do, 2019, eh? Fins al 2019 no hi havia catedràtiques. Allò de tirar la pedra i amagar la mà, res de res. Dones importants que han quedat sepultades per la gran roca del masclisme i la ignorància que ho aixafa tot. Gràcies, Sílvia.
Jara. El carro que et sentiu.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Sol Picó, ballarina i coreògrafa. Cada vegada tenim menys relació amb el nostre cos. Només ens relacionem de coll cap amunt. I això ho hauríem de canviar.
Sí, com dèiem, les geòlogues són les grans marginades de la ciència i ja no parlem de què s'explica d'elles a les pel·lícules. Recordeu la pel·lícula de la saga James Bond, Panorama per a matar, una pel·lícula de l'any 85? Hi apareixia una geòloga anomenada Stacy Sutton. Malauradament, no creiem que es pugui considerar doncs, una bona representació de les dones al món de la geologia, perquè, com us podeu imaginar, el que tenia de pedra eren les cuixes.
Bon dia.
Bon dia. Oh, caram, l'esmorzar. Gràcies. Què els ha passat?
Hi ha hagut un tremolor. Són molt sensibles a l'activitat sísmica. A veure què hi ha al centre del terratrèmol. Un petit tremolor. Intensitat de 2,5. Localització? És estrany. L'epicentre és pel camp petrolífer d'en Zorin.
Ahir li vaig dir a en Hou que en Zorin omplia els pous amb aigua de mar. Està relacionat?
Aigua de mar? Els pous són al damunt de Highward. N'estàs segur?
Ho vaig comprovar jo.
Això és increïblement perillós. En Howe ha d'aturar en Zorin ara mateix.
Més enllà d'aquesta imatge estereotipada de la científica sexy, amb els anys, l'aparença de les geòlogues es fa una mica més interessant. Parlem de Mart, la pel·lícula de Ridley Scott de 2015. I trobem el personatge de la comandant Melissa Lewis, tot un exemple de dona STEM.
We've got an incoming message.
És oficial de la Marina, oceanògrafa i doctora en geologia i ciència planetària. Ha fet discursos encoratjant les noves generacions de dones a aspirar a posicions de poder i, a més, és una gran amant de la música dels 70.
In your face, Neil Armstrong.
Estem salvats, però també era molt important que fos molt guapa. A part d'intel·ligent, la Jessica Chastain ho era.
It was a sea lizard. 6 feet long.
Si ens traslladem a l'any passat, al 2020, sembla que vam avançar una mica més encara. La pel·lícula Ammonite parla de dues dones històriques, dues geòlogues. Una de la que hem parlat avui, la Mary Anning, i l'altra, la Charlotte Murchison. De l'Anning n'hem parlat abans, és la que va estudiar els fòssils i va fer grans descobriments sobre el Juràssic. Però aquí, per dulcificar-ho i també per fer-ho més romàntic, el director Francis Lee va muntar un drama d'època amb història romàntica entre les dues. Atenció amb aquestes dues fantàstiques actrius, la Kate Winslet i la Saoirse Ronan. Els fòssils, les pedres i tot allò ens ho van haver d'explicar amb una història d'amor fora de tot convencionalisme social.
Don't want to go back to the life I had before you.
What about my life?
A Ara que coneixem tantes geòlogues històriques, volem avançar fins al present. Quin paper ocupen actualment les dones al món de la geologia? Se'ls dona la mateixa importància que els homes? L'Anna Ferrer Albertí parla amb Vinyet Solà, vicepresidenta del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Tell me what you want, what you wanna see, what you wanna get out of me. And everywhere I go, everything I do has to be okay with you. But now I'm sick and tired of my energy being wasted on you. I gotta be myself, I'm doing me and you can do you.
Si pensem en roques, en la terra, potser ens vindran al cap paraules com duresa, resistència, força, pesadesa. I si fem dues passes enrere, veurem que aquests conceptes socialment s'acostumen a atribuir als homes. Què passa si parlem de geologia? Tothom hi té la mateixa cabuda?
El problema és la visibilitat de la dona. Portem, no, amb aquest patriarcat de molts anys en el que l'home és el referent. Però, per exemple, hem vist, no, en aquests darrers temps, amb tot el tema del vulcanisme de la Palma, els primers dies, les entrevistes dels primers dies eren just d'homes. Però una mica la reivindicació que hi ha hagut, no?, a través de les xarxes socials i de més, finalment hi han hagut dones igual de vàlides que han explicat, doncs, tot el procés vulcanològic, no?, als medis de comunicació.
Qui ens parla és Vinyet Solà, la vicepresidenta del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. A més dels problemes de visibilització, Solà comenta que alguns sectors de la geologia estan especialment masculinitzats.
La nostra professió, el nostre paper com a geòlogues, de la mateixa manera que els homes, doncs, és contribuir, doncs, a la societat, no?, en aquesta ciència que és la ciència de la terra. La nostra professió té moltes especialitzacions i sortides professionals. Sí que és cert que hi ha alguns sectors d'això de la geologia, com per exemple la mineria o les obres, no?, de construcció, doncs són un sector molt masculinitzat. Llavors, és molt difícil que les dones puguin accedir a aquest tipus de feines. Però per la sensació de que de bones a primeres sembla que siguin feines que només poden fer els homes, que no poden fer les dones. I no és així. Les geòlogues, en el moment que es llicencien, que estudien aquesta carrera, són conscients, no?, de que potser són moltes hores de feina de camp, de mobilitzar material pesant, i si optem a un lloc de feina és perquè sobradament ho podem fer. A més, hi ha un altre factor, que és la internalització de les feines. Hi ha moltes empreses que treballen internacionalment en altres països. Països, això, una mica, on el masclisme és molt, molt acusat. Realment hi ha empreses que, si tenen un home o una dona en el mateix lloc de feina, prefereixen enviar aquest home que no pas la dona per aquesta sobreprotecció que és micromasclisme. Ells es justifiquen dient que les protegeixen, no?, les dones, que corren un risc major que si envien un home, però al final no deixa de ser micromasclisme. She looked right through me and I turned to stone. Medusa, I've been here alone.
Per posar solució a problemàtiques com les que hem estat comentant, el Col·legi de Geòlegs ha creat recentment una comissió d'igualtat. Vinyet Solà, que n'és la coordinadora, ens n'explica els objectius.
Els tres eixos principals d'aquesta comissió són, per una banda, detectar aquests casos de discriminació per raó de gènere, després donar visibilitat al talent femení del nostre col·lectiu, impulsant, doncs, la participació femenina en xerrades, en actes, en cursos, per aconseguir, doncs, justament aquesta paritat, no?, en totes les activitats del col·legi. I també estar a prop d'institucions i d'organismes, d'empreses o associacions que, com per exemple la Intercol·legial, doncs treballen per la paritat efectiva entre dones i homes. Crec que com a col·lectiu podem aportar el nostre granet de sorra i ajudar a assolir, per exemple, l'objectiu 5 de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, que és justament, no, la igualtat de gènere i l'empoderament femení.
Hem començat parlant del cas de La Palma i la importància que els mitjans de comunicació donin visibilitat a les dones del sector. I aquesta, precisament, ha estat una de les primeres tasques de la comissió.
Una de les tasques que hem fet recentment és justament enviar un formulari a les diferents universitats i centres d'investigació perquè ens facilitessin dones expertes en les diferents matèries de la geologia per poder oferir als medis de comunicació, doncs, aquestes persones perquè poguessin parlar, doncs, en el moment oportú. I també hem elaborat una enquesta, doncs, tant als geòlegs com a les geòlogues, doncs, una mica per saber quin és el punt de partida. Els hem explicat, doncs, quin és el seu estat laboral, si ostenten càrrecs importants dins l'empresa, si no, quin és el seu salari, una mica, no? per saber quin és el punt de partida per poder treballar justament en aquesta igualtat.
Amb tot, el futur és esperançador. Les dades parlen. Cada cop hi ha més dones que estudien geologia i s'acaben incorporant al món laboral, però pel que fa a les dades que té el Col·legi de Geòlegs, passa un fenomen curiós.
A nivell del col·legi, clar, nosaltres les estadístiques que tenim no acaben de reflectir realment la realitat que estem comentant perquè la col·legiació no és obligatòria. Per exemple, les dades que tenim del 50% de matriculacions del grau de geologia són dones, però el nombre de col·legiades és el 27%. Llavors, aquesta disminució, no, aquesta diferència, doncs es pot donar, per una banda, per la renúncia de treballar al sector, però després que aquestes dones doncs, ocupen càrrecs que no requereixen de la col·legiació, com per exemple l'ensenyament o la investigació.
Potser per la manca de visibilització, potser pel síndrome de l'impostor, és més habitual que les dones no es col·legiïn. Un exemple que serveix de mostra de tota una realitat. És precisament per això que Vinyet Solà vol animar les geòlogues d'arreu a fer-se veure i sentir. No només perquè la representació és important, sinó perquè els seus projectes són molt interessants.
Nosaltres, com a dones, hem de fer un pas endavant i assumir responsabilitats sense complexos, fer-nos més visibles a la geologia, no? Perquè moltes de nosaltres estem fent tasques, estem desenvolupant tasques molt interessants que la societat ha de conèixer.
Les dones i els dies. Budellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
A les dones se'ns acumulen les erupcions volcàniques, però també podem enamorar-nos del treball fi i delicat de la pedra seca. Ho hem dit al principi del programa, així de passada, però aquests dies se celebra la Setmana de la Pedra Seca a Catalunya i les dones hi tenen un gran paper. Ho explica la Clara Ardèvol.
Tradicionalment s'ha associat als homes tot el que té a veure amb la força física i la construcció. Per tant, es podria pensar que la tècnica de la pedra seca està molt masculinitzada. Però, en canvi, sempre ha estat una tasca col·lectiva en què les dones han tingut un gran paper. Antigament, la construcció de barraques sí que podia estar més enfocada als homes, però la preparació de terres i la construcció de murs i marges es feia en família. Precisament, qui coordina el projecte Col·labora pel Paisatge, que posa en valor la pedra seca a Catalunya, és una dona, la gestora cultural Maite Oliva. Explica que en aquesta tècnica la voluntat de reconstruir el paisatge sempre ha estat present entre els membres de la família.
Tothom tenia interioritzat que calia recuperar terres de cultiu i això es feia doncs, netejant boscos, despedregant camps i amb aquestes pedres dipositar-les fent aquesta estructura de marges. No? Llavors això era una tasca familiar. Podia començar a fer-la doncs, la generació dels besavis i potser els nens veurien els primers fruits dels terrenys que els seus besavis van començar a treballar.
I en aquesta transmissió de generació en generació la dona sempre ha tingut un paper clau. I aquest interès continua. Aquests dies Col·labora pel Paisatge celebra la segona edició de la Setmana de la Pedra Seca, que reivindica aquesta tècnica a través d'activitats. I les dones hi són molt presents.
Molt sovint les dones són majoritàries, o sigui que tenen moltíssim interès i participen molt activament d'aquesta construcció i d'aquesta tècnica.
I què és el que desperta aquest interès entre les dones?
Perquè estem parlant d'un tema que és cultura, que és tradició, que és patrimoni, tots aquests temes la dona tradicionalment té moltíssim interès i aquesta part activa de restauració del patrimoni, de l'activitat a l'aire lliure, la sensació de participar en la reconstrucció del paisatge, penso que sí que és una cosa molt femenina.
Això sí, des de Col·labora pel Paisatge expliquen que les dones són majoria en els cursos introductoris, en canvi en els nivells més professionals hi ha poca presència femenina. Tampoc hi ha gaires homes. De fet, la tècnica es troba en perill de desaparèixer i amb ella molts coneixements sobre el territori. La Setmana de la Pedra Seca els vol transmetre de diverses maneres.
Estem al voltant de les 100 activitats. Bàsicament s'organitzen en tres categories, que són, d'una banda, doncs, de sortides de descoberta del territori, visites guiades, caminades, recorreguts fotogràfics. Després tenim activitats relacionades amb la construcció, cursos de formació, restauracions de patrimoni que està malmès, i després doncs, activitats de divulgació que poden ser de molts tipus, des de concursos a Instagram fins a presentacions, jornades, xerrades...
Tot just fa 3 anys que la UNESCO va declarar aquesta tècnica Patrimoni de la Humanitat i s'aprofita aquest aniversari per posar-la en valor. Si aquest programa us ha despertat la curiositat, teniu temps de gaudir de les activitats de la Setmana de la Pedra Seca fins al 28 de novembre. Still waters are roaring fire, cotton candy skies.
En el programa d'avui hem après que hi ha dones que fan murs de pedra seca arreu dels Països Catalans i no hi ha cap home que els faci ombra, que les geòlogues són les grans marginades de la ciència i que és hora que llegim llibres com el de Geas per explicar als nostres fills una història diferent del món i que els mitjans s'han de posar les piles i revisar telèfons i agendes perquè no sigui l'excepció que surtin dones als mitjans parlant de ciència.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet possible amb erupcions i moviments sísmics, Benja Estacio, Susana Ortega, Sílvia Andrés, Anna Ferrer Bertí, Gemma Safontria, Clara Ardèvol i qui us ha parlat, Montse Virgili. Les pedres, en alguns moments de la història, han servit per defensar-nos, però ja sabeu que les dones no hem estat mai gaire partidàries de la violència. Això no vol dir que no siguem unes lluitadores. Per això acabem amb la preciosa cançó de la Valeria Castro, una cantant volcànica que ens canta Guerrera. Fins la setmana que ve, oients, i tornarem a ser encara que alguns ens llencin pedres.
Guarda sobre el que es su propio techo todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra. Una misma historia siempre la desgasta. Cansada de justificar cómo vivir. Y se ha enterado después de mil batallas que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para microfonía. De pulmón tu historia no se desafía. Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera. Sincero, cuídate, cariño, hazlo por ti primero. Que a poquito que empieces, nadie te podrá apagar. Y se ha enterado después de mil batallas que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón tu
historia no se desafía. Eres aliciente.